like show business, like no business I know.
Eduard Gené, crític cultural i d'arts escèniques, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
Un dimecres més per fer molta comèdia, carregat avui de força informació. De fet, ja hem anat tocant una mica aquests primers temes d'obertures de temporades. Eduard, hem tingut aquí també l'obertura d'una escola, d'un campus, com és ESART, enfocat al món artístic. I avui ja hem de començar a centrar-nos en obres i en enviar la gent al teatre i on sigui.
M'agrada molt això d'enviar la gent.
I per això els hem de dir quins són aquells espectacles que els van més com en ell el dit.
Escolta, que m'agrada molt, no t'ho estic dient. No t'ho estic dient perquè sí. A veure, jo penso que hi ha un fenomen, perquè s'ha de dir d'aquesta manera, que és la temporada alta de Girona, que va començar fa pocs dies, i que dic que és un fenomen perquè, clar, quan això va començar, la gent, en general, i jo diria que jo el primer, vàrem pensar que la cosa era complicada, que era difícil. Però fixa't, la temporada alta és un festival d'arts escèniques que es fa a Girona, són 98.000 habitants en aquests moments, quan va començar en els tenia, i a Salt, que es va afegir després, que són 30.000 habitants. És a dir, que amb una acumulació de 128.130.000 habitants hi ha un festival que dura quasi 3 mesos. És un festival que està qualificat com el millor de l'estat espanyol. Això dit no únicament des d'aquí, que seria molt fàcil, sinó un reconeixement del sector, del públic i de la premsa especialitzada. Des del primer moment aposta per grans noms inclús de l'escena internacional, no només de Catalunya o només d'Espanya. I vol ser també una espècie de plataforma per nous talents, és a dir, llença nous talents, gèneres molt diversos per diferents públics. Ha obtingut premis, com és natural, el Premi Max, per exemple, va tindre el 2012, i el Salvador Sunyer, que és el factotum, l'home que va engegar tot això, amb un equip, evidentment, però que va ser, i és i continua sent, doncs, l'ànima d'aquest tema, també ha rebut el Premi de Butaca i el Premi Nacional de Teatre. A veure, clar, en Salvador Sunyer és un home que creu en el que fa. Aquest poder de convicció de quan un creu en una cosa fa que ha tingut la sort que ha tingut unes respostes, en aquest cas, molt bones de moltíssima gent i, evidentment, d'entrada de l'Ajuntament de Girona en el seu moment, i ha continuat apostant, a més ha aconseguit coses. Clar, comença la temporada alta de la mà de Vito Produccions, de Salt. Llavors, i comencen amb quatre espectacles, 4.115 espectadors, 62,5% d'ocupació, any 1992. A partir del 94 comença a venir companyies estrangeres. A partir del 97 s'obre el Teatre de Salt, i llavors aquesta col·laboració en dues ciutats és complexa, rica culturalment, i aquest any ja tenim 18 espectacles, 8 estrenes, 12.000 espectadors i 83% de l'ocupació. L'any 2002 arriba una actuació excepcional, Isabel Huppert. Isabel Huppert converteix el temporada alta en algo més popular, popularitza. I aquest any hi ha 38 espectacles, 7 coproduccions, que és una faceta del festival que s'ha de considerar i molt, 18 estrenes, 18.000 espectadors i el mitjana se'n va a 92%. T'ho imagina't. L'any 2007 i rompa el Teatre del Canal, el Centre d'Arts Escèniques de Salt Girona. Fixa-li amb l'anunci. No és Girona Salt. Si el centre està a Salt i el presenten com de Salt Girona. O sigui que en aquest cas el centre, el suport és amb Salt directament, i Girona com un element que té més nom i per projectar-se, evidentment, perquè si no molts pensarien que estan dient Salt City, Salt Lake City, i no és això.
Salt Girona.
Exactament. Aleshores, perquè no em faria molt pesat, no? L'any passat, 2012, el nombre d'espectacles va ser de 74, 26 coproduccions, 35 estrenes, 45.000 espectadors i, escolteu, un 90% d'ocupació. L'any passat, estic dient, en plena crisi, en una situació com la que tots coneixem. Clar, a veure, aquest any, i encara n'hi ha més, 47 de teatre, alguns que ja estan presentats, 12 de música, 8 de dansa, 6 de circ, 6 de caràcter familiar i 5 d'espectacles de mixtes, perquè són activitats, són un tipus d'espectacles que barregen conceptes. A part d'activitats paral·leles en els cinemes, biblioteques i seminaris, classes magistrals, etc, etc. A veure, aquest festival va començar aquest any el dia 3 d'octubre, seguirà fins al 8 de desembre, amb una oferta que jo ara no m'atreveixo a fer una relació, em sembla que seria una mica absurd, però aconsello, aconsello a tothom que entri a la web, a la web temporadaalta.net, i allà trobarà moltíssimes coses, trobarà de tot. Perquè, ja et dic, entrar en segons quin tipus de relació es faria extensiu, tampoc quedaria en la memòria de la gent, i jo penso que el que queda a la memòria de la gent és el concepte de dir amics del teatre, o gent que està interessada pel teatre. No us perdeu alguna de les sessions de temporada alta, per una banda, i penseu que, a més, hi ha un pack de tipus turístic que permet anar a veure un espectacle i permet quedar-se a dormir a Girona i, bueno, i a sopar, clar, que si no ho tenim bastant, bastant fotut.
Fins on arribi les butxaques, eh? Potser el sopar...
Home,
haurà de ser més auster.
Tu pots arribar a Girona, pots arribar a Girona amb tren bastant còmodament i amb bastant en poc temps, evidentment amb cotxe, està claríssim, i Girona Salt de fet formen un tot, i com a conseqüència, si vas a un lloc, de fet ja estàs pràcticament a l'altre, eh? Però jo insisteixo, ja la diversitat és tan brutal que es pot escollir dels molts dies que hi han i segur que hi trobareu coses. I per tant, això, entreu dintre de la pàgina web, mireu i veureu coses. Ara en parlarem amb un dels protagonistes de la temporada alta, si et sembla.
I tant.
Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I'd
escoltant aquest Singing the Clowns de Sondheim, amb la gran Judy Collins,
magnífic, Eduard.
Jo diria que podíem ja entrar amb el nostre convidat. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt content de tenir-te aquí. Hem estat parlant de temporada alta i, evidentment, Josep Maria Miró, que jo ho considero com la nova esperança blanca del teatre català, si em permets.
Sí, això fa una mica de por, si és d'entrada, però bueno, s'agraeix.
Doncs estrena precisament aquest divendres una obra, Nerium Park.
Aquest divendres estrenem al Nerium Park.
Què em pots explicar de Nerium Park?
Doncs Nerium Park és una obra que passa en una organització que porta aquest nom precisament, i tenim una parella jove que són el Gerard i la Marta, que s'acaben d'instal·lar, tenen moltes il·lusions amb aquest espai nou, es plantegen qüestions com la paternitat, i voltes doncs arriben amb aquesta urbanització de nova construcció, amb piscina, aquestes coses, 30 minuts de la ciutat, i van passant els mesos i es troben que són l'única parella de moment. i és una obra que en tot cas són 12 escenes, que ara correspon a un mes de l'any, i veiem una mica l'evolució d'aquesta parella i sobretot com estem segrestats pel sistema i com moltes vegades funcionem a remolc d'aquest sistema. Per tant, és una obra que barreja alguns interfiles, però d'alguna manera de suspens i d'aquest aïllament d'aquesta parella, elements socials també i una mica d'actualitat socioeconòmica, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, tu segueixes una mica amb la teva línia. Les obres que has anat fent, potser diríem que algunes més impactants i més sorprenents, però segueixes una mica amb aquesta línia d'una introspecció. Jo et dic la pregunta que vull fer-te a continuació és, tu sempre has fet l'autoria i a la vegada la direcció. Tu veus necessari, interessant, o és en el teu cas que ho has fet, fas d'aquesta manera i gestos?
Jo sempre dic que m'agrada molt dirigir, que m'ho passo molt bé, però que no sóc el millor director de mi mateix. És a dir, m'agrada, penso que me'n surto, per dir-ho d'alguna manera, però vull dir que no vull dir que jo penso que jo ho estic, que sóc l'únic possible director. Penso que podria ser un director i podria ser perfectament i tenir una mirada molt més enllà. Però una cosa que m'agrada fer, que m'agrada escriure i dirigir les meves obres, s'ha donat així en aquest cas. Però sobretot hi ha una cosa que penso que és interessantíssima, que és que penso que l'escriptura teatral moltes vegades s'acaba en l'escena i que a vegades amb la soledat de l'ordinador ho escrius i tens la sensació que allò és una bona idea i que llavors el procés d'assajos és un moment que acabes l'escriptura. És a dir, jo presento sempre tot tancat, però en el moment que estic assajant, de cop i volta acabo d'afinar alguna rèplica i dic que això podria acabar. És un moment, però fins i tot si fos un altre director, suposo que si fos aquí, a casa nostra, doncs seguiria els assajos atentament, perquè penso que l'escriptura acaba amb l'escena, que és com la prova de foc definitiva d'allò que funciona i no funciona. I penso que és un procés que jo em diverteix, que m'agrada, i que també m'agrada molt tot allò que et donen els actors i com, diguéssim, ells donen una dimensió diferent. I és un procés en què m'ho passo bé. El que passa és que em sento essencialment autor, i sóc un autor que circumstancialment m'he trobat dirigint, i és una cosa que m'agrada molt a més.
Estic plenament amb tu, i digue'ns les últimes paraules parlant d'en Roger Casamajor i l'Alba Pujol.
Doncs Roger Casamajor i l'Alba Pujol són els dos protagonistes d'aquest Merlion Park. Jo, com a gestió de l'obra, pensava que necessitava dos actors joves, enèrgics, perquè aquesta obra és una muntanya russa emocional, és intensa, són 12 mesos en què aquesta parella passa per molts llocs diferents i necessitava uns actors una mica tot terreny, amb un instrument emocional precís i afinat, i són dos actors joves que penso que tenen un potencial enorme i que en aquesta obra ens donen un viatge intens i que realment amb molta veritat, i que és el que requeria, diguéssim, aquest muntatge que l'hem tractat, sobretot, encara que el punt de partida és una qüestió portada a l'extrem, l'hem tractat des de la màxima veritat i amb un cert aire de naturalisme, en aquest cas.
Doncs molt bé, Josep Maria, molt contents d'escoltar-te. Tu ja saps que ets d'aquesta casa, pràcticament. Vas començar amb aquesta casa.
I amb aquesta casa pràcticament vaig néixer i créixer quan em vaig dedicar al tema periodístic, i per tant li tinc una estima enorme.
Molt bé, contents d'escoltar-te i esperem veure aviat aquí, a Barcelona, o inclús aquí a Sant Cugat, aquesta nova obra teva. Moltes gràcies, Josep Maria, i moltes, és a dir, molta merda.
Moltes gràcies, bon dia i una abraçada molt forta.
Igualment.
Eduard, divendres a la nit a partir de les 9 i diumenge, altre cop a partir de les 6 de la tarda, l'oportunitat per veure aquesta obra, Nerium Park, de Josep Maria Miró, a la direcció, amb qui acabem de parlar. I qui va començar a parlar de teatre, ens dius aquí, a la ràdio de Sant Cugat.
Sí, fa bastants anys.
Bé, em sembla, per tant, no tant aquí.
Em sembla, podríem dir, si no m'equivoco, 10 anys. 10 anys. Ja havia dit abans que ell estava 10 anys més jove i jo 10 anys més vell.
Tu també havies parlat a la ràdio molts anys de cultura,
i tant,
teatre, per tant...
I tant. Home, jo ara m'estic molt content, la veritat, Sergi, perquè tinc ocasió de tenir al costat una persona que, si parlem d'anys dedicada al teatre i si parlem d'anys esforçant-se perquè el teatre arribi, en aquest cas, amb un indret que és Valldoreix, però que no vol dir que en pugui ser a tot Sant Cugat, és Trini Escriuela. Trini Escriuela, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Trini.
Gràcies, bon dia.
La Trini, que és directora i presidenta del grup de teatre Espiral de Valldoreix. I, Eduard, avui hem de parlar, sí o sí, de la 20a edició de la Mostra Teatral de Valldoreix.
Sí, jo penso que és molt important poder-ne comentar, i qui millor que la Trini, perquè 20 anys, que es diu molt aviat, diu, han començat aquesta cosa quan fa que dura, 20 anys, 20. I es diu molt ràpid, però explica, Trini, què ha costat arribar a aquests 20 anys?
Moltes coses, però més il·lusió que res. Perquè quan varen començar, que bé, ja sabeu, ja coneixeu el Casal de Cultura de Valldoreix, no és ben bé un teatre, i amb la Pilar Almendros, que ens vàrem, doncs, això, imaginar una mostra de teatre allà, ens ho vam qüestionar durant temps, perquè, a veure, portar grups, companyies, obres que amb l'espai que hi ha, només hi ha una entrada per banda, el sostre inclinat, o sigui, era tot un repte, però vam dir, és que si ens esperem a que ens, que ens facin el teatre, penso que ens allargarem una mica.
Bueno, ara tot just, em sembla que va sortir la notícia ahir, que d'aquí un mes aproximadament hi haurà la presentació d'una exposició de projectes precisament d'aquest sí. nou centre que a la vegada hi haurà, doncs, la sala d'espectacles.
Sí, sí, però moments en què s'han fet projectes, jo he vist fins i tot dibuixos i ja fa temps que... Vull dir que ara estic molt il·lusionada, em fa molta il·lusió que aquesta setmana que ve això es materialitzi una mica diferent o més, però, a veure, jo fins que no ho vegi...
Fins que no vegis a l'escenari no t'ho creuràs.
No.
Bé,
no.
De moment, com que el que tenim és el que tenim,
explica'ns
una mica aquesta 20a mostra, què presentarà, què hi haurà?
Doncs mira, com que és l'any Espriu, doncs aquest any ens ha vingut molt de gust fer un muntatge sobre Salvador Espriu. Espriu, una engruna d'autèntica llum. Això és una frase que surt, que diu l'Altíssim amb la primera història d'Ester i que em va semblar, doncs, molt representativa de tota la seva obra. I mira, casualment vaig parlar amb el nebot i ens va felicitar per aquest títol perquè diu que és el nucli de l'obra d'Espriu, aquest missatge de pau, d'amor i d'evitar la guerra entre germans. I bé, estem...
A més, està molt d'actualitat.
Exacte.
En aquests moments.
Exacte.
Aquesta Trini la tindrem ja aquest cap de setmana.
Aquesta la tindrem el diumenge a les 7 de la tarda al Casal de Cultura de Valldoreix, i ens mostra un Espriu, doncs, que amb la seva faceta còmica, que no es coneix, no és gaire coneguda, i doncs un fragment de la Traseta que baixava les escales, un fragment de l'Antígona, un fragment de la Trinquis, que és una conversa entre dos homes del poble de Cinera, que parla de la Trinquis, que era un personatge semblant a la Monyos a Barcelona, però en aquest cas Arenys. He intercalat una cançó de la Trinquis i bé, si veniu veureu que el muntatge és una mica màgic, perquè hi ha un fons, una transparència, un fum, on els personatges es belluguen oníricament i mostrant el que s'està representant davant. El fil conductor el porta Jaume Pla, que és el nostre Espriu, i intercalem, quan toca, doncs, els fragments de les obres que ja he enumerat. Amb música d'en Stravinsky, que Espriu havia dit que li encantava Petrushka, que no es cansava mai d'escoltar Petrushka, i l'hem buscat amb piano, amb orquestra, amb totes les versions possibles, i també de Raimon, música de Raimon que va treballar molt amb ell.
I després continueu el cicle el dia 27 d'octubre.
El dia el dia 27 d'octubre amb un grup que ja és tradició que vingui a Valldoreix, perquè és un grup que treballa molt i molt bé i ens planteja sempre temes molt, molt interessants. En aquest cas és el grup Punt i Seguit, i en aquest cas ens porten per primera vegada una obra escrita per al seu director, l'Eloi Falguera, que ens parla, es diu 25 de gener, i passa a Terrassa, quan les tropes de Franco estan a punt d'entrar a la ciutat. A dins hi ha un petit grup d'actors que es troben en una fàbrica abandonada on els ha citat el seu director. Bé, aquestes les vivències que aniran, que ens faran viure, doncs les trobo molt, 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 molt emotives
i continueu amb una de les últimes obres d'en Benet i Jornet.
Dues dones que ballen.
Dues dones que ballen, que jo l'havia vist aquí a l'auditori parlant a l'Isaran, i que en aquest cas el grup que la porta doncs vol fer un homenatge a Anna Lizaran amb aquesta representació. Bé, és una obra que ja coneixeu, són dues dones que es van coneixent, van tenint una relació en un inici, una persona, una dona gran i una dona més jove, de dependència d'una de l'altra, i arriben a intimar tant i a aprendre una de l'altra, de les seves vivències. Doncs és una de les obres d'en Benet i Jornet que ell sempre ens introdueix molt en dintre de l'ànima dels personatges, però en aquest cas potser encara més.
És un home que toca la quotidianitat, però és quotidià, però en canvi va mostrant que dins d'aquest dia a dia hi ha la profunditat de les relacions humanes.
Exacte. Sí, és molt maca, m'agrada molt.
Continuem amb sí. Sis misteris,
això són dos juglars que ens expliquen diferents històries sobre els poderosos i els dèbils, sobre els abusos
que
i
també,
la bondat.
També em sona això, eh?
També, no sé per què, però són temes que actuals, també, sí.
I tancareu amb una estrena.
Una estrena que tenim l'honor de representar. El Jaume Pla i el Víctor Alexandre ens ho van proposar. És una obra de Pere Calders que va deixar inacabada allà als anys 70, i que el Víctor Alexandre ens ha fet aquest regal d'acabar-la i que la representarem el dia 17
de novembre. Ahir vam tenir el Víctor amb nosaltres presentant-nos la seva última obra de teatre musical, 11-9-14, que s'estrena aquest dissabte al Centre Cultural del Born de Barcelona, i del qual hi haurà 3 funcions fins a finals de desembre.
Sí.
I el veiem amb molta il·lusió, Trini, hem de dir,
per aquest 17
de novembre, fer aquesta taula rodona amb Jaume Pla, de Pere Calders i Víctor Alexandre, que és com ho heu titulat.
Exacte.
Hi ha un repartiment llarguíssim, que trobem en Llorenç Serraïma, per en Jaume Pla, el Rafa Ossero, l'Encarna de l'Antado, Isabel Balbuena, Mariosa Martínez, el Carme Ballesteros, el Pep Ossero, el Joan Ballbé, de la casa, Salvador Fenollar i l'Eulàlia Cortijos. Vull dir que són molta gent.
Sí. I aquí, no només en aquesta obra, un repartiment llarg a tota la programació.
La més petita és Les dues dones que ballen, però Espriu també, Déu-n'hi-do.
I Trini, amb tota aquesta organització de la 20a mostra de teatre de Valldoreix, ja has tingut temps d'anar tu al teatre des que s'ha iniciat temporada, anar a veure alguna de les obres que l'Eduard ens comenta o no?
L'última cosa que he vist ha sigut Les 5 hores con Mario, perquè nosaltres l'havíem muntat, però massa temps per anar al teatre és una pena, però no me'n queda gaire, I és una espina que tinc clavada.
Home, la veritat és que es faria difícil, si diguessis el contrari, seria difícil de creure, aquesta la veritat, perquè és que clar...
Tinc unes ganes d'anar a veure seure i veure teatre, a més el flueixo molt, perquè m'encanta això de contemplar i de veure des de fora... Però és que ho puc fer molt poc, no em queda temps, perquè assagem pràcticament cada dia, sobretot quan estem a les portes de les estrenes, i a la mostra no cal dir que, a més de les nostres obres, doncs hi ha una organització que costa de...
Això és el que et volia preguntar sobre, aquests grups que us venen, com has dit fa un moment també, hi ha algun que repeteix i que es va... Però procureu intentar que hi hagi com una mena de moviment diferent amb diferents grups?
N'hi ha
prous per poder plantejar-s'ho?
Penso que aquest any hem rebut com 30, com 30 sol·licituds. Estem federats a la Federació de Grups de Teatre de Catalunya i aquesta federació doncs, ens posa en contacte amb molts grups. La proposta l'enviem a la federació i la federació la fa arribar a tots els grups federats. I cada any doncs, ens proposen doncs, diverses, moltes, de fet. El que passa és que hores d'ara siguin la 20a mostra. Aquest any, a més, farem la representació número 100, perquè són 20 mostres, a 5 cada any, són 100, o sigui que aquest any estem de celebracions. I bé, doncs, moltes vegades hi ha obres que ja les hem fetes o que fa poc i a l'espai també ens dona certes limitacions, i després el treball. El que sí que intentem és que el treball doncs, tingui un nivell i que no desmereixi ni allunyi els espectadors del teatre perquè la nostra intenció és tot el contrari.
Jo la veritat és que sempre quan vaig alguna vegada, la veritat és que em passa com tu, que no sempre puc anar-hi, per diferents motius, i la sorpresa sempre és molt gran en comprovar com podeu treure el partit que en traieu d'un espai que és el que és.
És el que és, sí.
I que
sí,
no
sí.
Es pot fer masses coses, i en canvi sempre s'aconsegueix un resultat. Bé, que estaria, que si sempre penso el mateix, si aquell espai tingués unes condicions doncs molt millors, doncs, evidentment, el resultat seria...
Sí, sobretot el públic, que a mi em sap greu perquè, clar, no és tan còmode com un teatre, i es veu i s'escolta molt bé, això sí, eh? Aquesta és una particularitat que cal dir-la perquè en realitat l'acústica és molt bona i fins al final de la sala doncs s'escolta molt bé. La visió doncs és una mica més complicada perquè l'escenari no és molt alt, però bé, tots els treballs els fem de manera que pugui adaptats a totes les circumstàncies. Sí, sí.
Molt bé, doncs escolta'm, molt contents que estiguis aquí, que ens hagi explicat aquesta 20a mostra. I, com és evident, preguntar-te, hi haurà una 21a mostra?
Espero que una 21 i una 25.
Ara, aquesta és l'actitud, Trini.
Sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Trini.
De res.
I esperem anar seguint, tenir la possibilitat de comptar en Cavalloreix i, jo sempre ho repeteixo, a la xarxa de teatres de Sant Cugat es puguin veure coses com els que munteu vosaltres.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat al Molta Comèdia d'avui. Trini Escriuer, la directora i presidenta del grup de teatre Espiral. Eduard, tenim més temes i havíem de tenir algun convidat més per avui, però de moment tenim alguna complicació per conversar amb ell, per tenir-lo, vaja, via telefònica. La seva música sí que la podrem acabar escoltant, si no,
sí, en podem parlar,
al final de la secció.
I en podem parlar, també.
I en podem parlar, també. Podem parlar del Teatre Auditori i del que ha d'arribar el cap de setmana, o on ens portes tu aquest cap de setmana? Quins espectacles vols destacar?
Jo
dèiem abans, enviem gent al teatre,
sí,
va.
Jo centraria, bé, el Teatre Auditori en dues coses, però vull començar per la segona en el temps, que és la inauguració del Festival de Jazz. El Festival de Jazz de Barcelona, que es diu de Barcelona...
I començarà a Sant Cugat.
Comença a Sant Cugat, exactament. De fet, ja hi havia hagut...
Va, hi ha una marca, per aquí al mig, també,
sí.
de cerveses.
Sí, exactament. Home, hi ha una marca important, es pot fer propaganda, és igual, Dam.
Tothom ja el coneix.
Tothom ho coneix.
No per aquest nom, el festival, ara.
Sí, bueno, jo no sé si pagaran alguna cosa aquesta gent, però bueno, ho aniré dient. Festival Dam. Comencem amb un concert interessantíssim, el Saxofon Summit. I dic interessantíssim perquè jo tinc moltes ganes de veure el Ravi Coltrane, que és el fill del John Coltrane, que és una figura del jazz de tota la vida, i tinc la impressió que pot ser un gran concert. També haig de dir que aquest és un concert de jazz que es va molt dirigit a la gent que li agrada el cool jazz, o sigui que no es pensi trobar ni el Dixieland, ni es pensi trobar la cosa clàssica del jazz dels anys 20 i 30 del segle passat, sinó un tipus de jazz més evolucionat, però en qualsevol cas d'una gran qualitat. I el dia abans, o sigui, en aquest cas això és el dissabte, el divendres el que tindrem és l'obra Bona Gent, del David Lindsay Aber, amb una traducció fenomenal de Joan Sallent, una direcció encara més fenomenal de Darío Berenese, que si recordes fa tres programes quan vam tenir una petita conversa amb la Mercè Arànega,
i
ja en vàrem parlar, i que es tracta d'una comèdia, però una comèdia que sota aquesta capa podíem dir-ne de riure, de gent familiar que es bralla i que està i que tal, sota aquesta capa hi ha bastant amargor.
Dues nominacions als Premis Tony en les categories de millor obra i millor actriu principal per aquesta obra que s'estrenava al Manhattan Theatre Club de Nova York el 2011.
Exactament. És una obra que per tot el seu conjunt d'actors, pensem que hi ha Rubén Ametller, el Macer Ànega, l'Àlex Casanovas, la Níels Jaume, l'Àngela Jové i la Calou Muacucu, i això de Muacucu ho dic de veritat, val la pena anar-hi. Per tant, tenim teatre per una banda, música per una altra,
música, jazz que hi enviaríem als amants del jazz. Aquesta obra, bona gent, Eduard,
aquesta obra és una obra que jo diria que és vàlida per tothom. Els joves, perquè podem comprovar com en totes les famílies passa el mateix, i que en canvi les famílies habitualment, tot i que passi el mateix, continuen sent famílies, passi el que passi. Aquesta seria una. I per la gent gran, perquè comprovarà com efectivament el mateix cas, i ho haurà viscut en alguna ocasió, alguna de les situacions que es produeixen en l'obra.
Parlant de família, també tenim aquests dies el Romea a Barcelona, un aire de família, amb el Francesc Orella i el Ramon Madaula. No hi ha alguna crítica interna del programa que ha anat a veure l'obra? No acaba de...
De quallar,
però vaja.
Bé, jo no l'he vist.
Sí que aconsegueix fer riure, és el que ens deia el Francesc Corella quan hi parlàvem fa unes dues setmanes.
Jo no l'he vist, però penso que a vegades hi ha un tipus d'obres que són dignes de veure's per la interpretació. És a dir, que tu pots quedar-te en el límit en quant a l'obra, però en canvi adonar-te'n que aquella interpretació té un valor, té una força, té una potència extraordinària, i això, en definitiva, ja és bo. El que passa que si això s'arrodoneix entre la interpretació i el contingut de l'obra, aleshores ja és aquella situació de Gaudí que es dona circumstancialment alguna vegada. També voldria parlar del dilluns, perquè tot i que no és estrictament un espectacle teatral, dins del festival que comença el diumenge de la poesia de Sant Cugat i Creu Ferreter, doncs tenim un espectacle petit, Els meus poetes, de l'Emma Virasau. El meu Virasau i el Xavier Bosch a la guitarra. La Emma escolleix una sèrie d'autors que li agraden i doncs tira endavant amb aquesta representació. I a continuació, lligat amb el que fa l'Emma, el No era lluny ni difícil de Joan Margarit, que el rapsoda és el propi Margarit, i acompanyat d'un grup d'intèrprets, saxofon, piano, contrabaix i veu, tenint en compte que un dels músics, saxofon, és el fill del propi Margarit.
Tot això no fa falta esperar ni a divendres, ni a dissabte, ni a diumenge, ni a dilluns, perquè demà dijous, a la programació de l'Off del Teatre Auditori, que fa dues setmanes ens comentaves, Eduard, dins d'una hora d'humor, ja arriba sota la direcció artística de Paco Mir, aquest divendres també, aquest dijous, Verdades como puños.
El gran i prim Pepintre.
Ja ho he deixat perquè ho diguessis tu. Eduard, música a aquesta hora?
Posem-hi música.
Del convidat que havíem de tenir i que esperem tenir la setmana que ve?
Exacte, perquè no el tenim ara, però jo volia posar i volia parlar amb el gran trompetista, el Matthew Simon, un home que fa de tot, entre elles està tocant també amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat de tant en tant, i posaríem per escoltar el Continental Blues, que és una peça del seu darrer disc.
A veure si en podem parlar la setmana que ve.
A veure si en podem parlar.
Boulevard Continental Blues, aquest CD, com dèiem, de Matthew Simon, amb qui, a veure si podem parlar-hi la setmana vinent.
Molt bé, jo la intenció, com ja saps, era aquesta, perquè jo penso que es tracta d'un gran músic, com passa molt sovint, doncs és un home que per poder sobreviure ha de dedicar-se a 50.000 activitats, entre ells ser professor de l'ESMUC. Però esperem això que diem, que la setmana vinent o una altra setmana el podem dir personalment i tenir una conversa una mica més llarga i sabem una mica més del perquè de la seva música i com i quina manera ho fa.
Parlarem del disc i parlarem del Festival Internacional Voltant de Jazz, també, imagino, amb ell.
Sí, i tant, jo penso que sí.
Doncs, Eduard, fins a d'aquí a res, perquè arriba la literatura amb Jordi Van Campen.
Molta comèdia!
Sí, després del Molta comèdia arriba el Jordi Van Campen, el Fahrenheit 91.5, i avui hem de parlar de Max Kanner, i també ens porta una recomanació al Jordi d'Andrea Camilleri. Sé que tu vols parlar del Premi Planeta, per tant, tot això d'aquí a ben pocs minuts. Acabem d'escoltar primer la sintonia de l'Eduard.